Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. D'aquí una hora, a les 12 del migdia, arrenca al Congrés dels Diputats el debat d'investidura, que podria culminar en el primer govern de coalició, arran de les negociacions que continuen a contrarrellotge entre el PSOE i Unides Podem per tirar-lo endavant. Les primeres votacions arribaran demà i si Pedro Sánchez no obté els vots necessaris, caldrà una segona volta, que serà dijous. Els partits sobiranistes catalans mantenen la incògnita final sobre el seu posicionament. El diputat de Junts per Catalunya, Sergi Miquel, ha parlat a la xarxa per explicar que és més fàcil aproximar-se a un govern de coalició amb els comuns. L'escoltem.
És evident que si hi ha alguna aproximació per part nostra, és molt més fàcil que hi sigui si hi ha un govern de coalició a Podem que no amb altres forces, com podria ser Ciutadans. No? Per tant, a nosaltres ens sembla més interessant aquesta proposta d'acord per interessos de Catalunya, sobretot. Però en tot cas, el que no sabem és si aquesta proposta d'acord és suficient o no pels nostres estàndards de qualitat no només democràtica, sinó de propostes per poder sortir de la situació i del conflicte polític a Catalunya.
Pel que fa a infraestructures, al Tarragonès, l'Ajuntament de Constantí ha començat les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable del grup Sencelles. El consistori adjudicava aquest projecte a l'empresa Sorea el passat mes de maig per un import de 270.000 euros. Ens en donen més detalls des de Constantí Ràdio. Noelia Silvero, bon dia.
Bon dia. Les canonades d'aquesta xarxa han patit un desgast molt important al llarg dels anys. A més, es van instal·lar amb unes condicions inadequades al recobriment de protecció. Segons les dades disponibles, el total de fuites reparades en el transcurs dels anys 2013 al 2016 és de 77, que dona una mitjana de 4,5 fuites per cada 10 metres de canonada. Durant aquesta reparació s'ha pogut observar que les canonades estan deteriorades i que presenten fissures. L'estat d'aquestes canonades de la xarxa d'aigua potable ha ocasionat diverses molèsties als veïns en forma d'interrupcions al subministrament, com també per a reposicions a la calçada. Òscar Sánchez és l'alcalde de Constantí.
Actualment tenim el municipi, el tenim dividit en tres sectors, hidràulics, i el que pitjor tenia doncs, és el que toca el grup Sencelles. Per això aquesta prioritat no, en la substitució, en la renovació de tota la xarxa d'aigua potable.
Durant els treballs es col·locarà un provisional d'obra per mantenir el servei als abonats, retirant-se una vegada instal·lada la nova xarxa d'aigua potable.
Gràcies, Noelia. I pel que fa a salut, l'Hospital General de Catalunya incorpora unes ulleres de realitat virtual a l'àrea de pediatria en col·laboració amb l'startup tecnològica per tal de disminuir la percepció de dolor, l'estrès i l'ansietat que generen els injectables als pacients més menuts. Coneguem-ne més detalls de la mà de Cugat.cat, Albert Prat.
El projecte tot just comença a caminar amb una primera fase per determinar el seu abast, però l'objectiu del centre és estendre la iniciativa a altres àrees mèdiques que també puguin generar nerviosisme als malalts. Tot plegat una proposta tecnològica que forma part del Pla d'Humanització de l'Assistència Sanitària que promou el grup Quirón Salut, la companyia que gestiona l'hospital, que no descarta implementar-la a altres centres més endavant. Ho ha explicat el cap de l'àrea del Servei de Pediatria, José Félix Muñiz.
Entramos en el mundo de la humanización. Cada vez estamos intentando pues, que nuestros niños pues, sufran lo menos, que sus experiencias no sean traumáticas desde el punto de vista psicológico y el dolor es una de las cosas en principio a cuidar y que sobre todo sea algo agradable y que puedan disfrutar. Sobre todo y está indicado yo creo para aquellos niños que son más nerviosos.
El projecte es troba en fase inicial per a infants entre 6 i 8 anys, tot i que també disposen de vídeos més curts per a pacients més menuts.
Gràcies, Albert. De moment ho deixarem aquí. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts al Mar i Muntanya. Comencem nova setmana al programa de l'estiu, el programa més refrescant de l'estiu de les vostres emissores locals, perquè estem conjuntament doncs, amb diverses emissores que de seguida saludarem. Saludarem a Ràdio L'Escala, saludarem la Veu de Sant Joan i a Ràdio Salrà, i també saludarem en Quim Agustí de Ràdio Llançà, I per què no? Doncs saludem des d'aquí ara mateix els companys de Ràdio Montgrí que ens escolten cada matí puntualment, igual que tots vosaltres des de la vostra freqüència, des de la freqüència de la qual ens pugueu escoltar. Nosaltres anem a saludar també els que estem aquí a l'estudi, aquí a Ràdio Vilafant, capitanejant la màquina, controlant els botons i controlant els micròfons, en Víctor Grau, bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Comencem una nova setmana d'estiu, Quarta setmana, si no vaig malament, d'estiu, tercera de juliol, anem?
Sí, tercera de juliol.
Tercera de juliol, estem acabant aquest primer mes de programa, encara queden molts programes per fer, però bueno.
Exacte.
Anem avançant a l'estiu.
Anem a saludar també en Josep López, que el tinc aquí al meu costat, que ens porta cada dia les efemèrides.
Bon dia. Molt bon dia.
Doncs abans de les efemèrides, abans de l'actualitat passada, que dic jo, anem a veure quin és el dia mundial avui. Víctor, dia mundial d'un dels òrgans més importants del cos humà, no?
Doncs sí, és el Dia Mundial del Cervell, una cosa que a molta gent li falta, doncs avui és el Dia Mundial d'aquest òrgan.
Pobra gent.
Bueno, qui senti l'ho dit és el seu problema. No, jo no he dit noms a ningú.
No, és un òrgan importantíssim que, a més, des d'aquí, des del nostre programa, des del Mare Muntanya, estimulem cada matí,
exacte, de la música. Exacte, músiques, no?, que estimulen el cervell i que fan això, que funcioni.
Anem a l'actualitat passada.
A l'actualitat passada. El 1808, la ciutat de Girona vivia el segon setge de la Guerra del Francès, que durava fins al 17 d'agost de 1808. El 1895, l'Ajuntament aprovava l'adjudicació de la construcció de les palanques dels Passos del Rei, d'en Vila i de la Barca a Francesc Auguet. El 1966, el sotssecretari d'Aviació Civil, el general Javier Lavigne, visitava les obres de l'aeroport Girona-Costa Brava, que en aquell moment s'estava construint i ara és un dels més...
Sí, tan... podem dir referent. Qui no ha volat des d'allà.
Exacte. I el 1978 es produïa una explosió d'un dipòsit d'àcid clorhídric, a la fàbrica Pagans, a l'encreuament dels carrers Emili Graït i Migdia de Girona. I el 1998 s'enderrocava la finca ocupada de la carretera de Barcelona, coneguda com La Fleca, davant les protestes dels ocupes. Que no sé si tu la recordes, Mercè, és una finca ocupada de Girona. Jo no havia nascut en aquell moment, per tant, recordo. Et sona?
No, perquè, clar, el 98 era joveneta i jo visc una mica lluny de Girona, jo vivia a casa d'Empúries, per tant, no ho recordo.
No ho recordes.
De petiteta, a veure, sí, estava interessada pel periodisme, però no seguia tant l'actualitat com avui en dia, podríem dir. Si us sembla, posem-hi una mica de música abans de fer el repàs de l'actualitat i saludar els nostres companys, a dir-los bon dia i desitjar-los bon inici de setmana. Posem un tema musical.
Fill up my cup, mazel tov. Look at it again.
Quin bon ritme i que posem aquí al Màrio Muntanya per començar el programa i per anar al ja habitual repàs de l'actualitat que ens serveix, doncs com no, per saludar els nostres companys de les diferents emissores que fan possible aquest Màrio Muntanya dia rere dia. Anem cap al mar, anem cap a Llançà, anem amb en Quim Agustí des de Ràdio Llançà. Què ens portes, Quim? Bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia des de Llançà amb una temperatura de 26 graus. Però una humitat del 81%, que sembla que estiguem a 40 graus quan sortim al carrer. Primer de tot farem un repàs del que va passar aquest dissabte en la Pinyada del Port de Llançà, que hi havia el festival No hay penas con rumbas, que era un festival solidari que tota la recaptació i totes les col·laboracions que van haver-hi van anar dedicades a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, i que hi havia l'actuació de l'Escola de Dansa Espanyola d'Isabel Ramos, les habaneres de Nit de Tavallera, que després de molts anys es van reunir tots els nous i els antics components, i també per acabar hi havia des de Sevilla el grup de versions i rumba Vámonos con Arte. Doncs bé, més que res, dir que va ser un èxit absolut, que la Pineda del Port va estar plena de gom a gom des que va començar el festival fins a les dues de la matinada que es va acabar, i que la recaptació, tot i que encara no podem donar xifra oficial, va ser terriblement espectacular, molt bé. I per començar el repàs de les coses que ens venen ara a l'agenda aquí Llançà, direm que aquest dematí ha començat el campus, el tercer campus de bàsquet Xavi Rei, que és un campus de bàsquet organitzat pel Club de Bàsquet Grifeu Llançà per nanos i noies de 8 a 14 anys, que dura fins al 26 de juliol, i que té participants d'alta volada, com Xavi Barrocal, que és l'entrenador del Movistar Estudiantes, en Marc García, jugador del Fuenlabrada, i la Noemi Jordana, jugadora mítica de l'Uni Girona. Doncs aquest tercer campus Xavi Rei ha començat avui, i gairebé és el més important, a part de recordar que dimecres 24, a la Casa de la Cultura tenim cinema infantil, El regreso de Mary Poppins, a les 8 del vespre a la sala d'actes, i que és gratuït. Això seria tot, des de Llançà.
Doncs moltes gràcies, Quim. Tenim l'agenda preparada, eh? Anar apuntant tots els actes que ens porta dia rere dia en Quim Agustí. Anem ara, continuem, baixant al mar, anem cap a l'escala amb en Juanjo López, que ens porta, que va de veneres la cosa, oi? Juanjo, bon dia.
Bon dia, Mercè, bon dia a tothom. Doncs sí, perquè la 42a cantada d'Havaneres de l'Escala serà aquest 1 d'agost. Els grups convidats d'aquest any són Porvó, Barca de Mitjana i l'Espingari, que intercalaran les seves actuacions en l'escenari que es munta cada any a la zona de la platja. El presentador de la cantada serà novament Espartac Paran. La cantada d'Havaneres de l'Escala tornarà a ser emès en directe per les televisions locals de Catalunya a través de la xarxa de comunicació local. El cartell en què es combinen les arrels marineres i la música és obra de la dissenyadora Esther Verdaguer. La regidora de Promoció Econòmica i Turística, Marta Rodeja, ha destacat que la cantada d'Havaneres de l'Escala és un referent i un atractiu turístic que dona una visibilitat al municipi d'un valor extraordinari. A la mateixa línia, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha felicitat la penya blaugrana de l'Escala pel gran esforç d'organització d'una de les grans cantades d'estiu que té el país. Poca cosa de moment avui des de l'Escala, però, Mercè, això és tot.
Estarem molt pendents d'aquesta cantada d'havaneres, de ben segur. No sé si cantarem havaneres o no aquesta setmana aquí al Mar i Muntanya. Anem ara sí cap a la muntanya, anem cap a Celrà. Jo dic que Celrà és muntanya, eh? Lluís, bon dia.
Bon dia. Sí que hi ha muntanya, hi ha les Gavarres, és una muntanya més baixa, també teniu un riu. Ho donem per vàlid, acceptem.
Per on passa l'actualitat avui?
Mira, ja ha sortit el darrer número de la revista La Llera del Ter. És una revista supralocal entre els municipis de Bordils, Celrà, Flaçà i Sant Joan de Mollet, que són els municipis que la sustenten econòmicament. La revista surt cada mig any i aquesta vegada té 92 pàgines, és el doble que normalment, i sota el títol 80 anys de silenci, 1939-2019, repassa un bon nombre de fets des de la República fins a l'actualitat, com les escoles creades per la Generalitat Republicana en aquest territori. Aquesta revista ha rebut enguany el Premi Carles Rahola de Comunicació Local al reconeixement a la millor iniciativa institucional. La revista La Llera de Terra es rep a Bústies. En aquest número especial, Celrà, com que hi ha més població, doncs, es va buscar llocs concrets, com a la llibreria i a l'Ajuntament, i en els altres pobles més petits sí que a totes les Bústies el trobaran. I aquest dimecres hi ha la festa d'estiu. Entre 4 i 7 hi ha inflables d'aigua per totes les edats i un tobogan de 40 metres. A les 7, festa de l'escuma, entre la plaça de l'Església i la plaça de Catalunya al barri vell. I això de moment. Avui el que farem serà parlar amb les coordinadores de la revista aquesta, La Llera del Ter, que us hem comentat abans.
Doncs interessant, Lluís Salabert des de Ràdio Celrà. Continuem a muntanya, eh? En aquest cas muntanyes potser més altes. Anem cap a Sant Joan de les Abadesses amb en Guillem Planagumà de la veu de Sant Joan. Bon dia. Avui ens parles de pintar Sant Jardiners i civisme, no?
Molt bon dia, sí. Per començar, el de les muntanyes, igual que potser el Lluís no ho té tant, no en sent tan orgull, nosaltres aquí sentim molt orgull de ser de muntanya, de manera que muntanya amb totes les lletres de la paraula. Sí, us saludo des de Sant Joan, com dèiem, des de Llançà, també amb molta calor, que tenen 29 graus, però també amb molta humitat, de manera que també sembla que estiguem a 40 graus de moment. I efectivament, avui us parlo de pintades, perquè des d'allà fa uns dies hi ha una polèmica aquí a la vila de Sant Joan, un intent debat sobretot també a les xarxes, arran d'una pintada que hi va haver en una jardinera del carrer Beat Miró. Una foto que va penjar d'algú, doncs, desconegut, a les xarxes socials d'aquesta pintada, va tenir més de 40.000 m'agrades i 15.000 repiulades a Twitter i més de 16.000 m'agrades i 1.000 comparticions a Facebook, no? La reflexió que hi havia era una reflexió sobre el periodisme, no? La pintada que hi havia, que algú va pintar, doncs, que no coneixem amb retolador permanent, aprofitant doncs una superfície metàl·lica que té. El missatge concret hi deia: si una persona diu que plou i una altra diu que no, la teva feina com a periodista no és donar veu als dos, sinó que és oferir, sinó que és obrir la finestra i veure si està plovent. Doncs en les darreres setmanes alguna gent doncs, ha anat fent servir aquestes jardineres per anar-hi pintant coses. L'auge d'aquestes pintades va ser durant el festival Clownia, suposo doncs, que aprofitant que molts i moltes visitants van venir al poble i podem veure-les doncs, moltes reflexions sobre això, sobre doncs, esperit crític, sobre periodisme, també criticant una mica el fet de que el festival Clownia, doncs, un dels patrocinadors, sigui una empresa gran com ho és Estrella Damm, i tot i així el festival doncs, reivindiqui segons quines reivindicacions. En fi, Ramon Roquer, l'alcalde, deia que aquesta situació ha generat sensacions encontrades.
Des del municipi, per una banda, veiem doncs, positiu que determinats col·lectius joves doncs, tinguin la llibertat i tinguin els espais per poder manifestar les seves inquietuds i preocupacions i per tant, siguin una bona eina també per transmetre a la societat. Però també és veritat que, per altra banda, doncs, bé, hem de tenir cura del mobiliari urbà i, per tant, bé, més enllà que puntualment doncs, aquest mobiliari pugui servir precisament doncs, com una eina per transmetre, doncs, també l'hem d'intentar preservar i, per tant, hem d'acabar buscant aquest equilibri.
De moment l'Ajuntament ha decidit deixar aquestes pintades, sempre que doncs, no cregui ningú que siguin ofensives a nivell personal per ells. Alguns veïns, això sí, les han tret ja perquè no les volien davant dels seus negocis. Parlem també d'esports, perquè l'esportista santjoaní Àlex Corredera, el jugador de futbol que fins ara estava al filial del València, acaba de fitxar pel Badajoz a segona B, com us dèiem, estava a l'equip B del València. Ha passat en categories inferiors i ha arribat a debutar fins i tot a la segona divisió quan jugava amb l'Almeria. L'Àlex té 23 anys i va començar doncs, al filial del Barça i va estar des de que era petit, des de Benjamí fins a juvenils. Després doncs, ha anat voltant per a altres equips com aquests que us dèiem. Cal recordar doncs, que Corredera, com us dèiem, ha estat a la Masia, però també es va formar aquí, a la Badesenc. De fet, jo hi vaig jugar amb ell uns anys i va estar doncs, fins que us dèiem això, fins a Benjamins. I encara en esports, i ja per acabar l'actualitat des de Sant Joan, us diem que l'última etapa de la que serà la Volta a Catalunya número 100 serà justament aquí al Ripollès, a Vallter 2000. L'any que ve, entre els dies 23 i 29 de març del 2020, doncs tindrà lloc el centenari, l'edició número 100 de la Volta a Catalunya, i avui sabíem doncs, que passaria per Vallter la darrera etapa, una etapa doncs, que és molt dura. De fet, les últimes doncs, edicions les han guanyat ciclistes del nivell d'Adam Yates o Nairo Quintana. Doncs, qui la guanya al març del 2020. I això és tot des de Sant Joan.
Doncs gràcies, Guillem Planagumà, des de la veu de Sant Joan. Nosaltres aquí a Vilafant, des de Ràdio Vilafant, us explicarem que Roses van cloure el segon curs internacional d'arqueologia medieval i moderna a la Ciutadella de Roses, que s'ha fet durant aquests mesos de juliol, i vam poder parlar amb el regidor de Cultura de Roses, amb l'Eric Ibáñez, que ens va explicar una mica doncs, com havia anat aquest curs i una mica el balanç d'aquest curs internacional d'arqueologia. Si us sembla, l'escoltem.
La vocació d'aquests cursos és doble. És seguir amb la investigació arqueològica i històrica per conèixer, en aquest cas concret, com funcionava la trama urbana de la vila medieval de Roses. Però, a més a més, una segona vessant que potser encara és més important, que és la formació dels estudiants que venen a fer les pràctiques aquí a la Ciutadella. En aquest cas hi havia 14 estudiants de diferents universitats i de diferents nacionalitats, perquè hi havia catalans, francesos i italians. I que aquest també és un dels objectius de la internacionalització de la Ciutadella i dels estudis que es fan a la Ciutadella a través de la càtedra.
Doncs això, aquesta vocació d'internacionalització d'aquesta càtedra que en aquest mes de juliol ha tingut doncs, aquests estudiants a la Ciutadella de Roses doncs, fent aquestes excavacions que han permès doncs, veure com era el carrer Major d'aquesta Ciutadella de Roses. Amb més temes, l'Ajuntament de Figueres ha iniciat ja els treballs per la neteja d'herbes adventícies, o sigui, el que coneixem tots plegats com a males herbes que sorgeixen indiscriminadament per diferents punts de la via pública i que precisament es caracteritzen per un ràpid creixement en zones urbanes, ja que requereixen poca quantitat de terra i espais reduïts per la ràpida proliferació en marges i voreres. Doncs l'Ajuntament de Figueres ja hi està posant solució. També com a última cosa us volíem destacar des de Ràdio Vilafant que uns 300 joves de la comarca de l'Alt Empordà han acampat al Parc Natural dels Aiguamolls els dies 18 i 19 de juliol. La setmana passada, mentre nosaltres fèiem programa, doncs hi havia un munt de joves al Parc Natural dels Aiguamolls en una activitat doncs, que lidera l'oficina jove de l'Alt Empordà, i a més que ha servit doncs, perquè poguessin també fer actes de conscienciació i de neteja de la zona dels Aiguamolls. En aquesta acampada hi han participat casals joves d'adolescents entre 12 i 16 anys de Figueres, de Viladamat, de Castelló d'Empúries, de l'Armentera, de l'Escala i de Sant Pere Pescador. Interessant aquesta acampada jove que va tenir lloc la setmana passada. Si us sembla, ens queden dos minutets per anar a uns consells publicitaris. No sé si ens dona temps de posar una cançó. Posem-hi una cançó i després tornem amb més temes, que anirem a fer una tertúlia.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, el Parc a la Ràdio. Un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el Parc Natural conté una geologia ben particular?
Per una banda, el Montgrí es tracta d'una illa geològica de material calcari enmig de la plana sedimentària del riu Ter. Aquesta formació va lliscar de nord cap a sud de lo que actualment és el Golf de Lleó. En l'actualitat, aquesta massa rocosa està sent erosionada per el mar des de fa molts anys i és per això que s'observa com van caient blocs i pedres de tant en tant. Una altra característica del Montgrí és que és un gran massís càrstic a la vora del mar i que presenta diverses morfologies generades per l'erosió química de l'aigua, com ara coves, esquerdes, rasclers i dolines. Aquestes estructures es formen perquè l'aigua de pluja és una mica àcida i va dissolvent la roca calcària molt a poc. Hi ha coves a l'interior, com el Cau del Duc, coves al litoral, com la Foradada, però també hi ha coves que ara es troben sota el nivell del mar, tot i que quan es van formar no estaven submergides. I és que fa 18.000 anys el nivell del mar estava 120 metres per sota del nivell actual. Per les persones amb interès en la geologia, s'ha creat un catàleg de punts d'interès geològic del parc, que es pot consultar a la web del parc. Destaquen la Cala Meteua, amb els seus cúmuls de bretxes, o la Duna Continental, amb la seva peculiar història, però també la xemeneia volcànica de l'Eixar de la Conca, o els fòssils de quan era un recif tropical. Us animeu a caminar pel Montgrí tot desxifrant els secrets que amaguen les seves roques?
My days are over. breeze brings me memory. What if I am alive to live on?
El programa més refrescant d'aquest estiu. Mari Muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs continuem aquí al Mar i Muntanya. Ja estem a punt per encetar un nou bloc. Ens agrada els dilluns fer una mica de debat, de tertúlia, d'escoltar-nos als diferents punts, a les diferents ràdios. I avui ens venia de gust, ja que l'estiu és un bon moment per viatjar, doncs, i qui més qui menys té mascotes, doncs vam parlar. Per què no parlem de com és viatjar amb animals, viatjar amb mascotes, si és fàcil, si no és fàcil, si hi ha opcions, si no hi ha opcions. Sé que almenys aquí a l'Alt Empordà hi ha alguns pobles que reivindiquen doncs, més platges pel bany amb animals. Anem a cada emissora, tenim un convidat, i si no tenim també algun tall de veu que ens ha costat. Nosaltres anem a saludar el convidat que tenim aquí al nostre estudi, si us sembla, companys, comencem per aquí. Tinc al meu costat en Jordi Sargatal, ell és director del grup Mascor, que gestionen doncs, el càmping Castell Montgrí i el càmping Castell Mar, precisament. Deixeu-me que us expliqui que el càmping Castell Mar, almenys o sigui, el Castell Montgrí sí també, hi ha un menú per gossos en el seu restaurant, i una mica Jordi Sargatal, doncs, és ornitòleg, especialista, doncs aquí a l'Alt Empordà el coneixem, doncs, perquè és expert en animals, molt vinculat amb el tema dels aiguamolls. Benvingut.
Moltes gràcies.
No sé si t'he presentat bé.
Molt bé, fantàstic, sí? No? Molt amable.
Perfecte. Sí. Doncs, a Ràdio L'Escala, amb en Juanjo López, el nostre company de L'Escala, i tenim Helena Estrems de l'Anxova Peluda, oi que sí, Juanjo?
Doncs sí, la tenim aquí, no sé si Helena vol dir alguna cosa.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia. Ella també està al dia a dia dels animals, no? A través de l'anxova peluda. Volem debatre això que comentava jo al principi, doncs si és fàcil o no viatjar amb animals. I cap a Salrà, anem cap a Salrà, que en Lluís Salabert ens té de convidada a la Glòria Feiner. Lluís, si ens la vols presentar?
Sí, la Glòria Feiner, ella és animalista, està aquí amb vosaltres, us saluda.
Hola, bon dia.
Bon dia. Doncs, si us sembla, bon anem a obrir micròfons, vosaltres mateixos. Jo, la primera pregunta que us faria és si és fàcil o no és fàcil, si hi ha recursos suficients per viatjar o per anar per aquí a les comarques gironines, per les nostres terres, per anar acompanyats de les nostres mascotes. Si vols, comença tu, Jordi, després anem cap a l'Escala i després cap al Salrà i després anem invertint ordres, si fa falta.
Molt bé. Bon dia a tothom. En el nostre cas, bueno, jo, a la meva etapa de director dels aiguamolls, recordo que a la platja de la Robina hi havia molta gent que anava amb gossos i en l'Ajuntament de Castelló, ja fa molts anys, estic parlant de fa 30 anys, vàrem establir que poder el millor, més que començar a prohibir i fer fora gent que estima els animals en un parc natural, dedicar un terç de la platja de la Robina, que és la platja, per qui no la coneix, que està entre, en el terme de Castelló d'Empúries, entre Empúria Brava i Santa Margarita, doncs un terç el van dedicar, que crec que va ser el primer municipi de tot l'estat en què es devia fer, un municipi que amb l'Ajuntament i un parc natural feien un conveni per fer una part important de platja com a platja per gossos. Al cap d'uns anys em va tocar gestionar el càmping Castellmar i recordo que un dia vaig veure una taula amb unes persones amb 6 gossos que estaven allà dinant, gossos molt amables i molt simpàtics i molt civilitzats, i em van dir, llàstima que no hi hagi un menú per gossos. Va dir, oh, això és fàcil, i l'any següent, això ja fa 5 anys que ho vam començar a fer, vàrem fer un menú per gossos, que és un menú divertit, hi ha el menú Rintintint, el menú Milú, el menú Ser un Dàlmates, coses d'aquestes així, i hem de dir que en aquest càmping hi van molta gent del país i molt de francesos, els francesos estan encantats perquè resulta que quan viatjaven a casa nostra els hi costava trobar llocs on poguessin entrar amb els gossos i allà poden dinar amb el gos, poden anar a la platja, tenen una dutxa especial per quan tornen de la platja pels gossos, poden entrar als seus mòbil homes o les parcel·les amb gossos, i ens trobem que hi ha moments, l'any passat el rècord va ser que el 87% de les parcel·les tenien gos. Per tant, crec que és una xifra molt important, i a més he de dir que són gossos molt civilitzats, que es porten molt bé, sempre hi ha alguna picabaralla puntual, però funciona molt bé. Aquest any hem inaugurat una pista d'agility, que també és molt usada, i en fi, la gent està molt contenta, i a França se'n parla molt, i quan hi ha visites de periodistes de càmpings a càmpings a casa nostra sempre volen venir en aquell càmping que s'hi pot anar amb gossos, perquè pels francesos és un problema venir a casa nostra amb el seu gos.
Enna, des de Ràdio L'Escala, tu com ho veus, això de viatjar amb animals? Estem prou, falta, o com ho veus?
Bé, jo crec que estem avançant. El que passa és que encara queda molt camí per córrer. És a dir, jo penso que cada vegada hi ha més establiments, no només platges, no? Es parla molt de les platges per gossos. És cert que és important que n'hi hagi, però el que és molt important també és que si tu vas a un apartament, a un poble turístic com l'Escala, i no vols deixar el teu gos sol, te'l puguis emportar a sopar a un restaurant i que no sigui només a una terrassa, no? Llavors, és important que els municipis estiguin preparats perquè els gossos vagin o accedeixin als mateixos serveis que els seus amos. Ahir veia la notícia TV3 que havien fet el museu, no sé quin museu era, havien fet una prova pilot per entrar els amos amb els seus gossos, no? I que havia funcionat molt i molt bé. La crítica que es fa sempre, no, és que, bueno, és que no tothom li agraden els gossos i potser el gos molesta o, no, o aquesta història. Jo penso que precisament les persones que viatgem amb els nostres gossos sabem perfectament, som els que sabem més on podem anar i on no podem anar amb els nostres gossos. I per tant, som molt conscients de que si tenim un gos que és molt enèrgic o molt nerviós o que necessita cremar molta energia, doncs no el traurem de casa i ens el portarem a una terrassa d'un restaurant, perquè som els primers que som conscients que aquest gos nostre necessita primer anar al camp i córrer. En canvi, si tenim un gos que és tranquil, que es porta bé i que no té cap problema, som els primers que som conscients que amb aquest gos podem anar absolutament a qualsevol lloc, perquè anirem, seurem a una taula del restaurant i el nostre gos se sentarà sota la taula i ningú se n'adonarà que està allà. I a més, jo sóc el cas paradigmàtic que tinc tres gossos, dos d'aquests que no els puc portar al restaurant i una que sí. I per tant em fa realment ràbia quan hi ha un lloc que em diuen no, és que amb la Lira no pots entrar. La Lira molesta menys que moltíssims humans.
No sé què opina la Glòria Feiner des de Celrà. Com ho veieu per aquí, a Celrà?
A Celrà estem completament d'acord amb el que ha dit l'Elna. Hi ha persones que molesten molt més que altres animals, pobrets. El que jo volia comentar, des d'aquí a Celrà, el que estic fent jo, personalment, és una iniciativa meva que vull expandir més llarg a temps, és que fer el servei de... Endur-te els animals està perfecte, és el que hauries de fer, però la gent que no se'l pot endur perquè el gos sigui territorial o perquè siguin gats, perquè jo, per exemple, sóc més de gats, i hem fet un servei per WhatsApp de cuidar els gats quan la família se'n va de vacances, i me donen les claus, vaig a cuidar el gat dos cops al dia, i així ells estan tranquils, el gat també està tranquil, i és una manera de no abandonar els bitxos per setmana, per vacances. I això és el que vull expandir a altres poblacions i altres tot l'any, i involucrar més gent i més voluntaris. Perquè jo ara no basta cuidant gats, que tinc 7 gats al poble per cuidar i ja no dono abast. Però jo crec que és una cosa que s'hauria de potenciar. Endur-te'ls de vacances és fantàstic, però si no pots, que hi hagi una manera de deixar l'animal ben cuidat a casa.
Molt bona iniciativa, doncs, Glòria. Però precisament tenim una persona que ens l'ha acostat a en Guillem Planagumà des de la veu de Sant Joan, en Pol Rovira, que precisament doncs, té gat que l'estiu se l'emporta. Si us sembla, escoltem la seva experiència.
Bé, la meva experiència a l'hora de viatjar amb animals es redueix a que a casa tenim un gat i cada estiu acostumava a passar entre 2 i 3 setmanes en un apartament que tenim a la platja, llavors, per no deixar el pobre animal sol o buscar algú que se n'hagi de fer càrrec, doncs ens l'emportem. Llavors el gat és la típica mascota que pràcticament mai ha sortit del pis i que surt al balcó, però tot i així no li agrada massa ni tan sols mirar avall. Llavors el que és el trajecte en si es converteix en una autèntica odissea, perquè el pobre animal no para de cridar en tota l'estona. I tot i així, quan arriba, doncs sembla que li agrada l'altre pis. El problema és que fins i tot l'animal reconeix la gàbia i quan la treus per tal d'intentar posar-lo dins, doncs ja comença a amagar-se. I la veritat és que no mostra símptomes d'estar-ho passant molt bé. Però una vegada arriba allà, tot bé. Sí que és això. L'únic problema pràcticament és el viatge.
Clar, el viatge, eh? El fet d'haver-los de posar en un transportín, no? Potser podríem dir que és la complicació, no? El tema de viatjar, de desplaçar-se, no sé vosaltres com veieu el desplaçament amb animals, no? Ja sigui trens, avions, en aquest cas suposo que és cotxe, no sé si caldria fer un pas més, no? I que fos més fàcil, sí que hi ha en ocasions sí que hi ha llocs especials o específics per poder anar amb el tren, doncs amb la teva mascota, no? Jordi, que m'estàs... com ho veus tu?
Jo estic d'acord amb el que han dit ara l'Edna i la Glòria, de que sí que cal donar més facilitats a tot tipus de llocs, i entre ells estaria també el transport. O sigui, normal, el més fàcil és anar amb cotxe, evidentment, però si es va en tren, jo entenc que hauria de ser molt més fàcil del que és ara anar amb gossos, siguin petits o siguin grossos. Hi ha llocs més complicats, com un avió, però, per exemple, amb vaixell també hauria de ser fàcil. Que m'he trobat anar amb els meus gossos, que em passa igual, que el que deia l'Edna, que tinc també dos gossos per la família, n'hi ha un que el podem portar a tot arreu, i l'altre, que és un bronques, que aquell l'hem de limitar moltíssim.
Oh, però és com ja amb totes les famílies, no, també?
I això ja ho sabem, i ja ens limitem nosaltres mateixos. Però sí que estic d'acord en que valdria, seria molt important, i crec que de mica en mica irem avançant en que sigui més fàcil transportar-los.
Edna, no sé com ho veieu, Edna o Glòria, com si vosaltres voleu comentar alguna cosa sobre el transport, la complicació, perquè posar un animal, un gat, un gos, un transportín pot ser complicat.
Clar, jo normalment quan vaig amb ells viatjo amb cotxe, ells tinc una funda perquè no se m'embruti el seient de darrere i unes corretges que són un cinturó, els hi poso un arnès i ells van sentats al seient de darrere, no porto pas transportint. De fet, el que diu la normativa per anar amb cotxe és que tu has d'evitar que ells puguin arribar a tu i que et puguin molestar quan estàs conduint. Per tant, ells van lligats al cinturó i no hi ha cap problema. És veritat que comentava l'últim noi del tall de veu, que deia allò dels gats. Jo sóc molt de gossos, però sé que els gats són molt més territorials, no? Abans ho comentàvem amb en Juanjo, que els gossos són de l'amo. Llavors, el gos, mentre hi hagi l'amo, és igual on estigui. Ell vol estar amb tu i ja està. És igual si estàs a casa, si estàs en un càmping, si estàs en un hotel o si estàs on sigui. Ell vol estar amb tu. Els gats és cert que són molt territorials. Inclús tinc entès que si només a casa els hi canvies un moble, ja per ells és un trasbals. Llavors, aquesta iniciativa que deia abans la companya de Salrà, em sembla molt bé perquè els gats, en el fons, el que volen és estar a casa seva i que no els mereixin massa.
Sí.
Tema transport amb altres tipus de transport. Jo el que vull és que els gossos, sembla que quan passen de 10 quilos tenen algun tipus de malaltia infecciosa. És a dir, gossos petits no hi ha cap problema. Te'ls portes a tot arreu, un transport impetit, et deixen entrar amunt i avall. Inclús he vist alguna terrassa aquí a l'Escala que deia que deixaven entrar gossos petits però no gossos grossos, no? I llavors és una mica... Bueno, fa una mica de mal d'ulls, no? Jo crec que ha de ser el gos, no... És com les persones, no? No és tant com és el gos físicament, sinó quin és el caràcter que té. I, per tant, pots tenir un gos, de fet, a la protectora, sempre quan hi ha algú que diu, és que jo visc en un pis petit, necessito un gos tranquil i vull un Jack Russell. I diem, no, agafa un dogo, saps? I hi ha molts problemes amb la mida del gos, inclús hotels que deixen entrar gossos fins a això, no? Fins a 10 quilos. I dius, bueno, però per què? Si el meu gos em pesa 20 i és la millor gossa del món. Bueno, en això
Víctor,
sí que s'hauria d'avançar
no sé si
una mica.
En Víctor Grau, no sé si et volia comentar alguna cosa.
Hola, Anna, jo sóc el tècnic i ara m'he sentit al·ludir perquè em passa també que tinc un gos gran i un molt petit, que tinc un galgo mini que és molt petit i tothom li sembla molt mono i molt divertit. I aquell és molt més mogut i molt més actiu que el gran. Al final has d'estar molt més pendent del petit, que no baixi, que no marxi, que no sé què, que no pugi la gent, que no pas el gran, que està molt tranquil, sempre està quiet allà on el deixis i no fa res. I és veritat que sembla que només per ser més gran hi han de ser més problemàtics i per ser més petits han de ser com més fàcils de portar els llocs. I no, a vegades sol ser al revés, vull dir, el petit sol ser més complicat.
Clar, un gos gros imposa més, certament, imposa més. Però normalment, també, com que són tan grossos de volum, són més tranquils, són més pachorros, que li dic jo, no? Són gossos que són més... ells volen estar ajaguts i de seguida es cansen. Clar, han de moure molt més pes, no?, diguem. De fet, és com si assimilem una persona que pesi 140 quilos i una persona que en pesi 60, no? Si es posen a córrer, doncs segur que la més primeta i que ha d'arrossegar menys pes, doncs podrà fer més trajectòria, no? Doncs igual amb els gossos petits. Això passa molt, ja us dic, quan la gent ve a adoptar gossos i ens diu no, és que jo visc en un pis de 50 metres quadrats i això, no? Vull un Jack Russell o un Beagle, o... i els dius no, estàs molt i molt equivocat, un Beagle necessita 300 metres de jardí.
No sé, la Glòria Feiner des de Salrà, com ho veu això de viatjar o del transport, no? De transportar les mascotes.
Els gats, ja t'ho dic ara, no sé què ho ha dit abans, són molt territorials, no els agrada gens viatjar. És un drama continu. Jo conec un cas que marxaven de vacances un mes i se'n van voler endur tant sí com no el gat i van haver de drogar pel viatge. Després, a casa, un cop, és el que ha dit aquest noi, un cop allà, superbé, però van haver de tornar-lo a drogar per marxar. Per tornar. Vull dir que si has de drogar el teu mascota per estar de vacances, potser que no val la pena. Jo crec que és important que hi hagi aquest servei de cangur d'animals perquè és necessari a l'estiu i és l'opció radicalment millor que abandonar-los. Així que jo proposo des d'aquí crear aquest servei de cangur d'animals, siguin gats, gossos o periquitos, per l'estiu poder deixar les mascotes amb algú de confiança, algú que s'hi dediqui i puguis tu viatjar tranquil. A nivell personal, ja us puc explicar que jo tinc tres gats i cada cop que he d'anar a veterinari amb ells és un drama.
Cap al cadell del transport,
des de l'escala. Es posen molt nerviosos el transportin i jo crec que són tots els gats.
Sí, el transportin no sol agradar massa als gats, sobretot.
Imagina el que faríeu vosaltres si us posen en una gavieta petita un animal territorial, com el gat, que és veritat que és molt territorial, que el treuen d'aquell territori. És lògic que s'enfadin. Els gossos també, per això, Almenys el meu, que tinc petit.
Tampoc li agrada.
En fi, es posa de totes maneres ensenyant les dents quan el volem posar dintre.
Podríem parlar de territoris pet-friendly, Aquestes paraules en anglès ara estan molt de moda, pet-friendly. No sé si esteu massa de amb aquesta paraula, que seria amigable de mascotes, no? Seria la traducció literal. Jo buscava aquest matí, preparant la tertúlia, que hi ha allotjaments aptes per animals, uns 800 a tot Catalunya, a una web que he trobat. Pel que fa a allotjaments, suposo que el fet de llogar apartaments fa més fàcil, no? El fet de poder anar amb els teus animals. No sé si a l'hora de buscar un destí de vacances, vosaltres sou dels que mireu, no? Podré anar-hi amb el gos, no ho trobeu fàcil o no ho trobeu fàcil?
Jo crec que no és gens fàcil. Perdona, digues.
Edna. Començo jo?
Sí.
Jo vaig començar a viatjar amb els meus gossos quan vaig descobrir una associació que es dedica a fer excursions amb gossos, tal, que es diu Associació Catalana d'Excursionisme Caní, que fan un munt d'activitats de muntanya i així. I vam començar a sortir més, no?, des de que vam trobar companys de viatge, per dir-ho d'alguna manera. Llavors ens trobem que els allotjaments que admeten gossos normalment sempre estan plens, perquè, clar, n'hi ha tan pocs, no? O, 800 en tot Catalunya no em sembla una xifra estratosfèrica pels allotjaments que hi deuen haver. Llavors, n'hi ha tan pocs que tothom vol anar-hi, perquè la gent que viatgem amb el gos, doncs clar, hem d'anar per nassos en aquest allotjament, no? I inclús aquí a l'escala, nosaltres havíem comentat alguna vegada des de la protectora d'intentar que es fes algun tipus de guia d'allotjaments que permetin gossos, no? I hem trobat persones que tenen apartaments, perquè aquí a l'escala, com deies, no?, la segona residència i l'apartament de lloguer turístic és el model que més hi ha, no tant places hoteleres, i la gent que permet gossos ens comenta que tot l'estiu no tenen cap problema, al revés, han de dir que no a moltes reserves, precisament perquè n'hi ha pocs que admetin els gossos. És a dir, que el tema de que l'apartament permet més gossos, depèn una mica del propietari també. I jo crec que s'ha de fer una feina de conscienciació d'allò que us deia al principi, no? De que els que viatgem amb el nostre gos segurament som els més conscients de com és el nostre gos i de si ens el podem emportar o no, perquè nosaltres quan anem de vacances també volem estar tranquils i volem que tot vagi bé, per tant no ens emportarem un gos conflictiu. Si ens l'emportem és perquè sabem que ens el podem emportar.
Jordi?
Sí, estic totalment d'acord amb això, que és complicat. Fa poc el meu fill i la seva companya amb una gossa havien de viatjar i els van passar magres per trobar llocs, i el gran limitant era els llocs on podien anar amb la gossa aquesta. Per tant, hi ha molta feina a fer i també és important, però, conscienciar la gent. La majoria és molt conscient, que quan vas amb un gos, evidentment, si és un gos molt pelut a l'estiu, pues deixa pèls i coses, doncs de que, i molts ho fan, eh? O sigui, però també és important, diguem-ne, que els que tenim gossos ho deixem tot el màxim de ben arreglat possible perquè no ens puguin acusar de que deixem les coses malament, perquè en el càmping passa. Hi ha gent que quan li dius que pot entrar amb un mobile home, que hi ha hagut gossos, es queixen i quan veuen que no hi ha ni un pèl, doncs ja hi entren tranquil·lament. Jo crec que entre la neteja del càmping i sobretot també la cura que en faci la gent amb el gos, és molt important demostrar que no passa res que en un mobile home o en un apartament hi entrin gossos si després es deixa tot en condicions.
Glòria?
No, completament d'acord. I hi ha molts llocs, això m'hi he fixat jo, que a part que són pet friendly, hi ha molts restaurants que potser no accepten animals i tenen un platet d'aigua fora a l'estiu perquè pugui els clients donar beure ara amb aquestes calors, sense molt important. I a mi això m'agrada molt perquè vulguis o no, la societat s'està conscienciant que els animals són algo més que la mascota, són la teva família i els has d'estimar i els hem de cuidar i molt, la societat s'està conscienciant d'això. I això és un pas molt important i cada cop s'ha de fer avançar en aquest tema.
Ens queden 5 minutets i no volia deixar de parlar d'un tema que m'ha fet notar aquí el company en Víctor Grau, el tema dels petards i a l'estiu, no? Ja que parlàvem de viatjar, si es va en un lloc doncs que hi ha focs artificials, no? Perquè és la festa, no? Doncs me'n vaig de festa a Empúria Brava i a les festes del Carme hi ha un piro musical, per exemple. Això com es combina, com es porta, com ho veieu?
Trobo que s'hauria de regular perquè, o sigui, a part de sobretot els gossos, que n'hi ha alguns que pateixen no molt, sinó moltíssim, amb els petards, pensem que cada vegada que en època de reproducció d'ocells, ara quan he arribat a Ràdio Elefant, m'ha encantat veure la quantitat de pollets que hi havia aquí davant amb un fil d'oreneta cua blanca. Molts nius d'ocells, quan els ocells són grossos, amb una petardada molt forta, salten dels nius espantats. O sigui, provoca alteracions en els humans, en els gossos i a la fauna, diguem-ne, que ens acompanya en general. Per tant, crec que, sense fer malbé res, però portant-ho a certs llocs, jo, a més a més, jo personalment no m'agraden gens els petards, però crec que sí que s'haurien de limitar utilitzar amb més seny que s'utilitza ara.
No sé, Enna, Glòria, vosaltres com veieu el tema dels petards?
Jo crec que, a veure, una cosa és que hi hagi un piro musical perquè s'acaba la festa major d'un municipi, que jo entenc que tothom ha de tenir dret, no?, a tenir el seu espai. A mi els focs artificials m'agraden molt i, en canvi, tinc una gossa que si per Sant Joan em quedo a Catalunya, ja fa 3 anys que he de marxar de Catalunya, s'amaga dins de l'armari. Ho passa fatal. Però jo crec que hem de diferenciar entre les llibertats de tots i l'accés, no? Jo, més que cal que pugui haver-hi a Empúria Brava, que potser n'hi ha 4 a l'estiu que potser m'ho passarien, eh? Amb això també estic d'acord. Per Sant Joan, jo entenc que per la revella de Sant Joan la gent tiri petards i tal, i jo en soc conscient i, com us dic, marxo. Però és que no és la revella, és que són una setmana abans, una setmana després, llavors s'ajunta amb Sant Pere, i per tant són 2 setmanes després. Jo crec que aquí sí que, igual que jo i molta gent com jo, és conscient que té un gos que té pànic als petards i marxa el cap de setmana de Sant Joan, res és travessar la frontera catalana i passar la nit a Osca. La resta de la gent també ha de ser conscient que potser estar tirant petards durant un mes seguit no és necessari i que tots ens hem de respectar una mica l'espai. I volia dir una cosa, abans parlaves d'allotjaments. No sé si ho sabeu, que des del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya s'han començat a fer proves pilots amb albergs de joventut aptes per gossos. Es va fer el de Planoles, amb unes instal·lacions concretes, no?, perquè puguin jugar i perquè puguin estar amb fons, i sembla que la intenció és ampliar-ho i a veure si nosaltres estem apretant perquè el següent sigui el de l'Escala.
Doncs esperem, eh? Si és el de l'Escala, volem que ens ho expliquis, si ens ho pots explicar.
De seguida.
El Mar i Muntanya, ja ho saps. No sé si la Glòria vol afegir alguna coseta, res, últim minutets, i llavors m'acomiado de vosaltres. Glòria?
No, ho han dit tot. Jo estic m'agraden molt els petards, però els odio profundament, perquè fan patir molt els animalets i els veus amb la cua entre cames públics i s'ho passen tremolant i penses, val la pena perquè tu disfrutis fer patir un animalet? Però no sé com s'hauria de regular això. No sé com s'hauria de fer.
Jordi?
Ah, no, només volia afegir una cosa amb aquestes divertides a nivell de relacions entre animals, que en el càmping Castellmar, diguem-ne, admetem bé els gossos i també els gats, evidentment, però llavors aquí sí que hi ha aquestes, a vegades, relacions...
Ah, sí, entre gossos i gats, eh?
Que, hi ha gossos que, per tranquils que siguin, quan veuen un gat, alguns són amiguíssims, però normalment hi ha fullons, per tant, allà sí que alguna persona que ha portat un gat, doncs li aconsellem que el tingui, el posem en un lloc, diguem-ne, especials. També s'hi pot anar amb gats, eh? Però en un lloc una mica més
diferents,
apartats,
sí,
perquè no convisquin gaire amb gossos, que a vegades, diguem-ne, aquesta relació de mils i mils d'anys
d'enfrontaments
com a depredadors, doncs els fa encara ho recorden. Alguns no, alguns són amiguíssims.
I no cal que portin. Hi haurà servei de cangur.
Que me truquin.
Jo ho vigilo.
De deixar-ho al seu territori, crec que Glòria és el millor, efectivament.
Doncs nosaltres, gràcies per acompanyar-nos. Anem a acomiadar els nostres convidats. Jordi Sargatal, director del grup Mascor, que gestiona entre ells el càmping Castellmar i també el Castell Montgrí, aquest restaurant de gossos. Gràcies per acompanyar-nos avui al Mar i Muntanya.
A vosaltres.
Gràcies també a l'Enna Estrems de l'Anxova Peluda. Podríem dir que és la nostra experta en mascotes. Gràcies, Edna, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres i felicitar en Jordi per la iniciativa al seu càmping.
Moltes gràcies.
I també acomiadem a la Glòria Feiner, ja ho sabeu, és a Salrà aquest cangur de gats, interessant aquesta iniciativa. Gràcies.
Adéu, bon dia.
Doncs nosaltres el que fem ara és fer un parell de consells publicitaris. Anirem a escoltar els nostres companys de la xarxa de comunicació local, que ens portaran tota l'actualitat del dia d'avui. I llavors seguirem endavant amb més Mar i Muntanya, amb més entrevistes, amb més música, amb el repte. Ja sabeu que el dilluns ens posem un repte. Doncs d'aquí uns minuts ens escoltem i us el plantegem. Que vagi molt bé, passeu bon dia. Fins ara.
Remulla't amb el Mar i Muntanya de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Port de la Selva. I el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cantar-te tot allò que més m'agrada, poder-t'ho explicar amb una cançó, petits plaers del nostre dia a dia, allò que em fa feliç i em fa ser jo. M'agrada quan te'n rius, m'agrada quan m'enfado amb tu, m'agrada quan ballem, quan parles, quan em mires, m'agrada un petó, m'agrada l'abraçada d'un amic sincer. M'agrada un got de vi, m'agrada el pa amb tomata, m'agrada un cigarret i la meva guitarra, m'agrada el cafè llet i fer la migdiada al teu llitet. M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com sóc i m'agrada anar on vaig, m'agrada l'èxit. m'agrada el futbol i fer el gandul a casa, la dona del veí. Quan surt a la terrassa m'agrada fer l'amor i fer el poca vergonya amb els amics. Yeah. M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig, m'agrada ser com sóc i m'agrada